en aquest primer programa de l'Eureka de la temporada 2011-2012 estem encantats de retrobar vells amics. Vells amics no perquè siguin vells, sinó no, allò del temps, que fa temps que som amics. David, no em miris malament.
Millor, queda millor així.
Queda millor així, que sempre ens expliquen coses interessants. Estem molt contents de poder comptar una temporada més amb la col·laboració d'en David Bueno. La gent deia aquesta setmana, ai, vindrà el David, vindrà... Sí, vindrà el David, començarem. Finalment estarem temporada amb ell. Ja sabeu que és investigador, professor de genètica de la Universitat de Barcelona, divulgador científic, i és la persona que ens posa al dia de tot el que és l'actualitat científica del que es fa i es desfà pel planeta. Ben tornat, David. Hola. Has tornat molt prim, ja t'ho diem ara. Els altres no tant com tu, diguéssim. On has anat a vacances? Com han anat?
Doncs fantàstic.
Molt bé.
Fantàstic. Hem estat amb la família per Madagascar. I... fent una volta pel nostre compte per allà, veient lèmurs, tortugues marines, vivint amb la gent, fantàstic.
Un viatge meravellós, hi ha gent que se'n va a una illa a participar d'un reality show, i en David, doncs bé, ha tornat igual de prim que està a la illa, però en aquest cas sense fer el programa. La temporada passada en David ens acompanyava un cop al mes, aquesta temporada ho farà un cop cada 15 dies, se'ns vam adonar que en un mes se'ns acumulaven tantes notícies per comentar que després no en teníem prou, anàvem patint. Així que si les revistes del cor són setmanals i ja donen per omplir hores i hores de tele, imagineu, doncs nosaltres procurarem donar-li més canxa a les revistes científiques. Ja sabeu que sempre parlem de Science, Nature, evidentment hi han d'altres. No sé si aquest, com dir-ho, si estan picades les principals, el Science i el Nature, i seria un paral·lelisme com entre l'Hora i el Lectures. Realment existeix competència per on es publica l'article més rellevant o qui el publica?
Sí, sí, clar, hi ha una competència clara, però al mateix temps es respecten molt les grans revistes. De fet, la competència aquesta el que es basa és a seleccionar el màxim de bé els articles que es publiquen perquè siguin el màxim d'impactants possible.
Bé, suposo que per Madagascar no te les has emportat, però sí que has fet feina ràpid un cop que has arribat aquí. Com la temporada passada, en David, a més, ens portarà cada 15 dies, en aquest cas la paraula de la quinzena, no del mes, un concepte científic que cal entendre per poder interpretar les notícies. A poc acabarem fent un diccionari científic molt interessant. Jo no sé si al final ho hauríem d'incloure també al blog o no, però el diccionari el tenim i comencem amb el que seria la primera paraula de la temporada. I la paraula de la quinzena és homo.
Doncs sí, he triat la paraula homo, que és, de fet, el nom del nostre gènere com a espècie. Som homo sapiens, però no som els únics homo que han existit. I he triat aquesta perquè la filogènia, les relacions de parentiu, que en ciència es coneix com a filogènia, del nostre grup, del nostre gènere, del gènere homo, és francament complexa. I s'està escrivint i reescrivint constantment. Hi ha hagut un parell de notícies interessants aquests últims 15 dies relatives al nostre gènere. De fet, per definir què és el gènere homo, gènere vol dir una agrupació d'espècies que comparteixen característiques comunes. Vale? Doncs el gènere homo és un gènere de primats, està inclòs dins un grup més gran que són els primats, que actualment compta doncs, amb ximpancers, goril·les, bonobos, orangutans i lèmurs, també. Es caracteritza aquest gènere per ser bípede. Tots els representants que hi ha hagut vius, actualment només estem nosaltres vius, però n'hi ha hagut d'altres, tots han estat bípedes, amb els peus no prènsils, vol dir amb el polze en paral·lel amb els altres dits, que no pot agafar coses. I en el nostre cas concret, del gènere homo, presentem una gran cefalització, un cap molt gros i vertical, que s'aguanta directament sobre la columna vertebral. Amb totes les espècies homo han tingut desenvolupament cultural, amb major o menor grau, depenent de la espècie, i com que no n'hi ha cap de viva tret de nosaltres, costa reconstruir aquesta història evolutiva.
I justament perquè aquest gènere homo ha estat notícia aquests dies?
Doncs ha estat notícia per dos motius. El primer és que una d'aquestes espècies avantpassades nostres, l'Homo erectus, ja fa molts anys que es coneix. Quan es va descobrir els primers fòssils, es va dir que el seu origen era africà. De fet, sembla que la major part d'espècies d'aquest gènere s'han originat a Àfrica. I se'n van trobar, es va dir que era la primera espècie que havia sortit d'Àfrica, perquè s'han trobat restes fòssils a Europa i a Àsia. Però l'any 1990 es van trobar uns fòssils a Àsia, que eren més antics que els trobats a Àfrica. La qual cosa va iniciar una guerra entre paleontòlegs de si l'Homo erectus s'havia originat a Àfrica i d'allà havia anat a Àsia i a Europa, o bé s'havia originat a Àsia i d'allà havia anat a Europa i a Àfrica. Doncs bé, el que s'ha publicat ara és no una troballa nova, sinó s'ha datat millor les eines fòssils que s'han trobat a l'Àfrica. Per datar una eina, un fòssil, cal mirar els estrats de terreny, la geologia d'aquell terreny i mirar quina antiguitat té. I el reste que s'ha trobat dins d'aquella terra ha de tenir la mateixa antiguitat que la terra que l'envoltava. Doncs bé, aquestes datacions molt més acurades, que són possibles per les noves tecnologies de datació, han vist que les eines africanes, que és un tipus d'eines que s'anomenen atxalenses, és un tipus d'eina de pedra que tenia dos cantos tallats, molt ben tallats, que demostren ja una idea preconcebuda de l'eina que es volia fer, doncs aquestes eines africanes són 300.000 anys més antigues del que es creia. Això situa l'Homo erectus, fabricant d'aquestes eines a l'Àfrica, fa ja 1.760.000 anys i, per tant, són ara més antigues que les trobades a Àsia. Per tant, sembla ser doncs, que torna a situar-se l'origen de l'Homo erectus a l'Àfrica. Però això genera una paradoxa molt interessant, i és que les eines trobades a Àsia són més primitives que les trobades a Àfrica. Això vol dir que la població d'Homo erectus que va marxar d'Àfrica per anar cap a Àsia, no es va endur l'última tecnologia disponible a l'època, sinó una de més primitiva. Ja la gran pregunta és per què? Hi havia diferències culturals? La població que se'n va anar tenia eines més primitives perquè, bueno, perquè és casualment aquella la que va marxar i no la que tenia eines més perfeccionades. Per tant, resolem una incògnita i n'obrim una altra.
Per tant, hem de racionar no només les troballes de les restes d'aquests Homo erectus, sinó també les eines que feien servir. Això, per això igualment, són investigacions que estan obertes.
Perquè, estan clar... obertes. I és molt complicat, perquè cada equip de paleontòlegs intenta, com és molt lògic, per la competència que parlaves abans, que la seva troballa sigui la més significativa, la més important, la més impactant. I cada troballa sembla que vulgui reescriure aquesta relació de parentiu entre les espècies Homo. Hi ha moltes relacions. De fet, sembla que la més acceptada és la que s'ha proposat amb les troballes d'Atapuerca, amb l'Homo antecessor com a base de l'Homo sapiens i de l'Homo de Neandertal i això. Però encara no està del tot clar. Encara queden moltes llacunes, perquè moltes vegades la resta fòssil que es troba, d'os, per entendre'ns, és minúscula, és petita, i costa saber exactament com era la forma d'aquell crani d'aquella persona o d'aquell homo que va viure. I moltes vegades es basen els paleontòlegs amb les eines que van deixar. Llavors, clar, assignar una eina a una espècie es pot fer molt bé si a prop s'han trobat restes d'os d'aquella espècie, però si no, doncs sempre pot tenir els seus dubtes.
Això, la primera notícia pel que fa als homo, però no és l'única. Això sí, canviant una miqueta d'època. No?
Canviem d'època, que passem ja uns quants... un milió d'anys.
Un milió d'anys,
eh? O més, de fet una mica més d'un milió d'anys, perquè s'ha vist que, a veure, Europa, la nostra espècie, l'Homo sapiens, va coexistir amb l'homo de Neandertal. En un principi es havia pensat que potser eren la mateixa espècie, després es va dir que eren espècies diferents, i recentment el seqüenciar, el conèixer el genoma de l'home de Neandertal i comparar-lo amb el nostre, s'ha vist que no. S'ha vist que va haver-hi aparellaments entre homo sapiens i homo de Neandertal, aparellaments que van donar descendents, i nosaltres, els europeus, tenim alguns gens que hem heretat dels neandertals. I això torna a qüestionar si, tornem al gènere homo, si Neandertals i Sapiens som dues espècies diferents, no ens hauríem hagut d'aparellar, o si ho haguessin fet, no hi hagués hagut descendents fèrtils. Nosaltres no tindríem cap gen de Neandertal, però en tenim. Per tant, segurament som la mateixa espècie. Doncs bé, el mateix s'ha vist ara amb un cosí dels Neandertals, que s'anomena l'home de Bisonià, que s'ha trobat a Àsia, es va trobar ja fa uns anys a Àsia. S'ha seqüenciat el seu genoma i s'ha vist que els asiàtics en major grau i els europeus en menor grau tenim alguns gens del sistema immunitari heretats d'aquest home de bisonià parent dels neandertals. Això vol dir que els homo sapiens que van arribar a Àsia es van aparellar amb aquests que ja hi havia allà, que eren parents dels neandertals, i que això ha enriquit, ha enfortit el nostre sistema immunitari. Aquests mateixos gens heretats dels davisonians no estan a les poblacions africanes. La qual cosa no deixa més remei que concloure, que és que es van aparellar els sapiens que van sortir d'Àfrica amb els que van trobar allà.
Per tant, tots som africans i asiàtics.
Tots som del món. Sí, de fet, l'origen de la major part d'espècies homo és a l'Àfrica. Però també els davisonians i els neandertals van sortir d'Àfrica, però van sortir molt abans que els homo sapiens.
Ho dic perquè quan alguns després fan teories d'espècie genètica, també, bé, la ciència dona unes mostres meravelloses, no? Bé, doncs, homo, els sapiens, els erectus, notícies que ens arriben en aquest cas d'aquest gènere, que som nosaltres i que recordem que estem dins del grup dels primats, que moltes vegades... que és veritat que som uns animals, alguns més que altres, però que ens hauríem d'incloure dins aquest grup. Anem, com sempre, a d'altres notícies destacades, perquè també, evidentment, s'han generat moltes notícies aquest mes d'agost. Rumors spread around, and that takes its time. Notícies que ens porten a parlar per començar del misteri de les naus Pioneer.
És un misteri que es va... ja se sap, ja, des de fa uns anys es coneix amb el nom de l'anomalia Pioneer. Aleshores, Pioneer va ser un programa espacial nord-americà d'enviar naus a explorar diversos planetes, o tots els planetes del sistema solar, i concretament dos d'aquestes naus, la Pioneer 10, llançada el 1972, i la Pioneer 11, llançada el 73, van anar a estudiar els planetes externs del sistema solar, els que estan més enllà de l'òrbita de Mart. Un cop van fer la seva feina, es va deixar que continuessin el seu viatge perquè sortissin del sistema solar i han continuat enviant informació d'allò que van trobant a mesura que van escapant del sistema solar. A mesura que es van allunyant, ja es preveia que anirien desaccelerant, cada vegada anirien a una velocitat menor, que déu-n'hi-do, de fet, quan els van llançar anaven a 51.000 km per hora. Déu-n'hi-do. Doncs bé, es calculava que anirien desaccelerant, en part per la força gravitatòria del Sol, dels planetes que anaven trobant, bueno, totes les forces que interaccionen dins del sistema solar. Doncs bé, ja fa uns anys que es va veure que desacceleraven més ràpidament del que estava previst. Que algú pot pensar, home, doncs van frenant molt ràpid. No, a veure, estem parlant d'unes mesures... potser per molts de nosaltres, ja anava a dir, ridícules. Per un biòleg no són ridícules perquè ens movem aquestes mesures, però vaja. Desacceleren, cada 10 anys van un quilòmetre per hora menys del previst.
Sí, o sigui que sembla poquet, eh?
Clar, anant a 51.000 quilòmetres per hora és poquet, però pels físics és moltíssim, és molt. Perquè, clar, això què és que es va posar a pensar? Bé, o que els càlculs no estaven ben fets... o que no s'havien tingut en compte alguns factors. Al principi es va pensar que això podia ser degut a la forma com es desprenen de la calor que generen les pròpies naus. Aquestes naus tenen sistemes elèctrics a dins. Comparats amb els que tenim ara no gaire potents, la nau Pioneer 11 va amb un sistema de 8 watts. No és gaire, però això genera una calor. I la forma d'emetre aquesta calor... doncs podria estar afavorint aquesta desacceleració. Bàsicament perquè no l'emeten homogèniament per tota la nau, sinó hi ha unes parts que n'emeten més que d'altres i això ajudaria a aquesta desacceleració. Però un article s'acaba de publicar al Physical Review Letters on han desenterrat, diuen ells literalment, tota la documentació de les Pioneer dels últims 40 anys i l'han reexaminat i reavaluat tota. Pensen que amb aquesta pèrdua de calor no es justifica això. I, per tant, que cal buscar una altra explicació. O bé que el vent solar, el sol emet unes partícules, no és exactament el predit, o bé que la mecànica de Newton que s'ha aplicat per fer els càlculs cal revisar-la, corregir-la, cal afinar-la una mica més perquè, bueno, perquè en futures expedicions cal tenir en compte les velocitats reals que s'han de tenir. Si més no, s'ha demostrat que aquesta anomalia Pioneer és certa, però encara queda el dubte de què l'està provocant.
Bé, anirem fent el seguiment d'aquestes Pioneer i una altra notícia d'aquelles curioses, no? Com a mínim. Les anèmones, estem parlant, no?, d'aquells tentacles que podem trobar entre les roques al mar, que mirem i dius, poso el dit o no poso el dit? Millor no posar-lo, per si de cas. Tenen personalitat?
Tenen personalitat. De fet, tots els animals tenen diferents característiques de personalitat. Això es veu molt fàcil, que amb les persones és molt obvi, però amb altres animals com els gossos també. Tots sabem que hi ha gossos més amigables que d'altres, més simpàtics o menys simpàtics, o que mosseguen amb més facilitat que d'altres. Hi ha gent que es dedica a estudiar aquestes diferències de personalitat fins on arriben a l'escala animal. Doncs bé, s'ha demostrat, s'ha publicat a la revista PLOS ONE, que les anèmones, que són uns animals molt primitius, tan primitius, nosaltres estem formats durant l'embriogènesi per tres capes de cèl·lules. La que serà la pell, la que seran els intestins i el sistema digestiu i el farciment del mig, per entendre'ns. Doncs bé, les anèmones tenen només dues d'aquestes capes, el que seria la pell i el sistema digestiu. Són, per tant, molt primitives. Doncs mostren diferències de personalitat, que en aquest cas dels animals s'ha d'entendre la personalitat com a diferències en el comportament que siguin mantingudes en el temps per un mateix individu respecte als altres de la mateixa espècie. I que, bueno, aquestes diferències de comportament són degudes a, en el cas de les anèmones, no a la psicologia, però sí al seu sistema nerviós, que és la que les fa reaccionar d'una manera o d'una altra, i a les característiques biològiques d'aquestes, doncs, anèmones. El que vam fer, bàsicament, va ser molestar-les perquè amaguessin els tentacles. Les anèmones, els tomàquets de mar, o tenen diferents noms, són aquests animals arrodonits que viuen enganxats a les roques del mar, que tenen uns tentacles urticants que els serveixen per defensar-se, per capturar preses, i on s'hi amaguen els peixos pallasso. Si heu vist la pel·lícula Nemo, el peix pallasso Nemo viu dins una d'aquestes anèmones, no? Doncs el que van fer va ser molestar-les. Quan se les molesta, amaguen els tentacles i triguen una estona a tornar-los a treure. Doncs bé, agafant anèmones individuals, s'ha vist que hi ha una gran variabilitat de temps en el qual tornen a treure els tentacles, entre els 3 minuts i els 20 minuts. Doncs bé, les anèmones, segons les molestes un cop, triguen 3 minuts a treure els tentacles. Les molestis quan les molestis, al cap d'un mes, de dos mesos, de tres mesos, amb diferents condicions de temperatura, sempre triguen molt poc a tornar a treure els tentacles. I les que triguen més, fins a 20 minuts, sempre triguen més a tornar a treure els tentacles, amb independència de les factors ambientals. Això què vol dir? Diferents personalitats des del punt de vista de la, anem a dir, psicologia animal.
Hi ha algunes que són més valentes i d'altres que no ho són tant, no?
Sí, 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 podríem dir-ho així.
Darrera notícia, abans de passar les notícies de casa, en aquest cas una que diu que la col·laboració promou el repartiment equitatiu en nens. Com va això?
Doncs la psicologia sempre havia dit que el repartiment equitatiu, això ha de ser just al repartir les coses, en l'espècie humana aquest sentiment es desenvolupa a partir dels 5-7 anys. Altres espècies no tenen aquest repartiment equitatiu, altres espècies com els ximpancers. Doncs bé, el que van fer aquests investigadors, que ho han publicat a Nature, va ser, amb nens de 2-3 anys, fer-los fer una tasca col·laborativa per parelles. Havien de col·laborar, per exemple, a obrir una capsa on a dins hi havia, doncs, uns dolços. Si col·laboraven al moment d'obrir la capsa, el repartiment que feien d'aquests dolços era força equitatiu. En la major part dels casos, sempre hi ha aquell nen que s'ho volia quedar tot per ell, no? Però en la major part dels casos era força equitatiu. Com faria, doncs, un adult, encara que l'obres tu i veus altra gent i reparteixes els bombons entre la gent que hi ha allà? En canvi, si un nen obria la capsa i l'altre no, només s'ho mirava perquè no se'l deixava obrir-la, el repartiment ja no era equitatiu, o en molts casos ja no era equitatiu. Per tant, la col·laboració desperta aquesta reacció de repartiment equitatiu. En ximpancers no és així. Els ximpancers, també se'ls feia el mateix experiment amb ximpancers, si col·laboraven a obrir la capsa, tots dos intentaven quedar-se tot el que hi havia dins en la major part dels casos. Sí que repartien una mica. Els ximpanzés també són col·laboradors, a vegades també, o també reparteixen el menjar quan algun d'ells no n'ha trobat prou, però era independent de la col·laboració que haguessin fet. Tant si col·laboraven com si no, intentaven quedar-se ells amb la major part del menjar possible, i si un cas una mica per l'altre. Això és interessant des del punt de vista sociològic, també, perquè les persones vivim en grups socials que intentem basar en una equitat. Per tant, una col·laboració entre tots pot promocionar aquesta equitat en la qual intentem basar la societat.
Sí, pensava potser amb el tema de que potser els directius de banc no havien fet prou jocs col·laboratius de petits.
Doncs és possible.
I després el tema del repartiment no l'han acabat de tenir del tot clar. Bé, acabem ràpidament, ens quedem sense temps. Notícia de casa, que ens parla d'un equip de científics de la UB i del CSIC.
Sí, que el que han fet són... treballen amb uns organismes model, que són les planàries, són organismes també bastant primitius, no tant com les anèmones, ni de bon tros, i el que han fet és aïllar la xarxa gènica que fa el patró d'urso ventral. Tots els animals tenim diversos eixos corporals, l'anterior-posterior, del cap a peus, dreta-esquerra i dorsoventral, panxa-esquena. Doncs bé, el que hem vist és que els gens que determinen aquest patró dorsoventral en planàries, són uns invertebrats, uns cucs, són els mateixos i funcionen de la mateixa manera que els dels vertebrats, els que tenim nosaltres. Per tant, vol dir que aquest programa gènic dorsoventral es va establir abans de la separació entre vertebrats i invertebrats. Només hi ha una particularitat, que és que funciona al revés. El que seria panxa en un vertebrat és esquena en un invertebrat, i el que seria esquena seria panxa. Però això es nota molt amb el sistema nerviós. Tots els vertebrats el tenim a l'esquena i els invertebrats el tenen discorrent per la panxa.
Estem parlant molt de l'esquena, i de l'esquena estem a punt de parlar d'aquí uns minuts a la tornada de la informació. És que m'estava imaginant ara tots amb la nostra panxa a l'esquena. Seríem tots geperuts, eh? Bé, en David Bueno no, que ha tornat molt prim, però els altres sí que segur que tindríem una bona gepa. David, gràcies. Fins d'aquí 15 dies. I nosaltres en 5 minuts estem parlant de l'esquena amb el doctor Jorge Ramírez.